Va, d'aquí a 20 minuts mal comptats, el Parlament de Catalunya començarà a centrar avui tota l'atenció política i mediàtica. Pere Aragonès hi té prevista una compareixença que en principi havia de servir perquè en seu parlamentària per primera vegada Aragonès donés explicacions de quina és el seu entendre la situació en la qual es troba el seu govern, el seu nou govern, a partir de la sortida de Junts per Catalunya, de l'executiu català. Després hi havia d'haver una sessió de control al govern, per tant, també primera sessió de control per als nous consellers de Pere Aragonès. Tot això segur quedarà eclipsat en certa mesura per la crisi oberta aquestes darreres hores al capdavant del cos dels Mossos d'Esquadra. També és veritat que en aquest sentit estan passant coses. Per exemple, que el Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra, que havia sigut molt dur amb el que estava passant després d'una reunió d'un parell d'hores amb el conseller Elena i amb el director general de la policia, sembla que hauria sortit bastant convençut i ha rebaixat substancialment el to respecte al que hauria, passat, el que hauria acabat propiciar la sortida d'Estela, però en canvi avui, per exemple, al diari El País llegim que la unitat anticorrupció dels Mossos va decidir treballar al marge del sistema intern quan Sallent, Eduard Sallent, estava al capdavant del cos de Mossos d'Esquadra i va demanar poder tenir accés a totes les investigacions que estaven fent, també aquelles considerades confidencials o sota secret de sumari. Aquella unitat estava investigant els escoltes designats a Carles Puigdemont i, per tant, la relació que hi podia tenir el conseller de l'Interior, i per por a ingerències polítiques els Mossos van decidir treballar al marge del seu propi sistema. Per tant, dues qüestions sobre la mateixa crisi, per exemple, que apuntarien en sentits oposats. En aquest ambient, per tant, serà molt important el que passi avui al Parlament de Catalunya per veure també què hi diuen els partits que estan a l'oposició, tots menys Esquerra Republicana, per exemple, el Partit Popular, directament davant la dimissió del conseller, si més no la demanava ahir, i el PSC està obert a demanar-la la reprovació, també els comuns exigiran algun posicionament. Veurem què passarà. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya en Santi Rodríguez, que és el secretari general del Partit Popular a Catalunya. Senyor Rodríguez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Deia que vostès havien demanat la dimissió del conseller al llarg de la jornada d'ahir, com que no paren de sortir informacions. Entenc que el Partit Popular, en aquest sentit, esteu allà mateix on éreu demanant la dimissió del conseller, o hi ha hagut algun canvi?
No hi ha hagut cap canvi, bàsicament perquè és que ja fa masses mesos que les diferents actuacions en la conselleria en relació al cos dels Mossos d'Esquadra és molt preocupant. Primer hi va haver una purga pràcticament de la majoria de caps i ara tenim un nou episodi, no? I el que surt després de tot això és una voluntat de control polític del cos dels Mossos d'Esquadra quan hauria de tenir una guia estrictament professional, no? I el mal que s'està fent al cos amb aquestes actuacions i amb aquestes situacions és un mal molt profund i costarà sortir d'aquesta situació i costarà reparar la imatge que en aquests moments s'està donant per part del govern i per part del conseller en relació a l'intent de control dels Mossos d'Esquadra.
Vostè creu que hi ha ingerències polítiques en el cos dels Mossos?
No és que ho creiem nosaltres, és que el que ha anat transcendint al llarg de tots aquests dies és que hi ha ingerències polítiques de forma molt important. El que condueix al cessament del comissari Estela és precisament el nomenament d'altres comissaris i la no acceptació de les imposicions per part de la direcció política del cos, no? I això és el que ho fa petar. I, per tant, això ens preocupa molt que hi puguin haver aquestes ingerències.
És a dir, vostè entén que en qüestions... És a dir, jo crec que han anat apareixent coses diverses, no?, a l'entorn dels Mossos d'Esquadra, diguem-ne, des de la voluntat o no d'interferir en una possible investigació o de conèixer investigacions que són confidencials, que estarien en una línia, per entendre'ns, i una altra és que un conseller que ha decidit un model, en aquest cas en relació a la feminització, l'aplicació de quotes, etc., tingui o no tingui la capacitat d'aplicar-la en el cos.
Sí, però jo crec que el tema de la feminització és l'argument que s'utilitza políticament per justificar una determinada actuació. Però és que fins i tot aquesta actuació va en contra de la imatge del cos dels Mossos d'Esquadra i de la feminització. Escolti'm, ara amb quina autoritat, si hi ha una cap que sigui dona en el cos dels Mossos d'Esquadra, quina autoritat tindrà quan hi ha hagut aquesta picabaralla i hi ha hagut aquestes discussions? Assumirà la responsabilitat per ser dona o l'assumirà pels mèrits? Nosaltres entenem que això ha de ser pels mèrits, perquè si no, perjudica la seva pròpia autoritat. Però el que ens dona la impressió és que això simplement ha estat una cortina de fum per poder justificar aquest intent de control de la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra des de la direcció política. I això és el que s'ha vingut denunciant fins al dia d'avui i que nosaltres ens continuem posant al damunt de la taula perquè estem convençuts de que això és així. Però és que no som els únics, anem sentint altres forces polítiques que van exactament en la mateixa línia.
Clar, en una situació com aquesta, en què el que es posa en entredit al capdavant és el lideratge dels Mossos d'Esquadra, el prestigi del cos, després com es recupera, senyor Rodríguez?
Doncs amb molta feina, perquè costa molt guanyar un prestigi i costa molt poc perdre'l. I hem vist doncs, que, malauradament, amb les actuacions que hi ha hagut aquests darrers mesos, es pot perdre d'una forma molt ràpida, no? I, per tant, el cos el que demana és estabilitat, és tranquil·litat, és que no hi hagin escarafalls, és que no hi hagin aquestes disputes entre la direcció política i la direcció, diguem-ne, operativa, la direcció professional, i és una qüestió de temps i de calma i de tranquil·litat, cosa que, insisteixo, des que el conseller Elena està al capdavant del cos dels Mossos, no està passant d'aquesta manera.
Passa que el control polític sobre les institucions policials del país ha d'existir, no? És a dir, quin és el marge polític que creuen que ha de tenir un conseller, una conselleria, respecte d'un cos com el de Mossos d'Esquadra?
Doncs té que ser el més neutre possible pel que fa relació a tota l'operativa del cos, que té que ser una operativa professional. No pot haver-hi una direcció política. Hi poden haver unes línies mestres, hi poden haver uns criteris, però el que no hi pot haver, de cap de les maneres, és una ingerència. I el que hem vist les darreres setmanes...
Però si hi ha aquesta separació que vostè planteja, diguem-ne, tan clara, com es fa? És a dir, com es garanteix, diguem-ne, que el que es decideix des d'un punt de vista polític que ha de ser com a model policial dels Mossos és assumit i aplicat per aquests comandaments tècnics de la policia?
El que hem vist en els últims dies és que la direcció política del cos dels Mossos d'Esquadra volia els nomenaments d'uns determinats comissaris que era discrepant amb el plantejament.
No, clar, però per això li demano, no? És a dir, si políticament es decideix que una línia, diguem-ne, és... Escolta'm, l'aposta és que hi hagi una transformació del cos que passi per, en aquest cas, la feminització, eh? Li poso com a exemple, però em refereixo a com s'ha de gestionar aquesta relació, perquè vostè em deia que ha d'haver-hi un lideratge més professional, no? Però com es combina? És a dir, si políticament es decideix, per exemple, que el model ara ha de tendir cap a la feminització, però el control professional dels Mossos d'Esquadra decideix que no, aleshores on queda la capacitat d'acció de la política?
El que decideix el cos dels Mossos d'Esquadra no és que no es vagi cap a la feminització. El que es decideix en el cos dels Mossos d'Esquadra és que els comissaris tenen que ser aquelles persones, siguin homes o dones, que estiguin més ben preparades per assumir aquesta responsabilitat.
Sí, però que aquest és un debat polític de quota o no quota, senyor Rodríguez. És a dir, això que vostè m'està plantejant, jo ho entenc, però és un debat de quota o no quota.
Fem un mal al servei als Mossos si s'imposen unes determinades quotes per assumir unes determinades responsabilitats. I torno al que li comentava al principi. Quina autoritat tindrà si el futur cap dels Mossos d'Esquadra és una dona després de totes aquestes polèmiques?
Sí, però jo li posava com a exemple, eh? És a dir, la meva pregunta, diguem-ne, és com articular aquesta bicefàlia que vostè em plantejava de política i tècnica, si realment és tan independent. Li posava l'exemple de la feminització perquè és la discussió que tenim ara, diguem-ne, en el cas concret, que ja m'ho ha respost i ja entenc el sentit de la resposta. Però més enllà d'això, com s'aplica aleshores una línia?
Políticament es poden establir unes línies mestres, però que no passen de ser unes línies mestres, i a partir d'aquí té que ser la direcció del cos la que apliqui aquestes línies mestres amb les limitacions pròpies de la professionalitat del cos. És que no hi ha més. El que no es pot és imposar uns determinats comandaments en ares d'una determinada línia política. Això és absolutament inviable. És exactament la notícia aquesta que ens deia que la unitat anticorrupció es desvinculava directament del CAP de la cúpula dels Mossos per poder investigar, no? Escolti'm, hi ha línies que no es poden creuar. I, per tant, jo crec que aquí fan bé, el cos dels Mossos fan bé en defensar la seva professionalitat i fan bé en defensar les seves actuacions.
L'ha sorprès les declaracions aquests darrers dies de l'exconseller Miquel Samper?
D'alguna manera, sí, són una mica sorprenents, no? Però, bueno, no, ja estem acostumats a que hi hagin moltes contradiccions entre els diferents caps de la Conselleria d'Interior. Sí?
Què li sembla que el senyor Sallent torni al capdavant dels Mossos en aquesta situació?
Bueno, una altra situació de...
Ho dic perquè fèiem referència, diguem, en aquest moment en què els Mossos van decidir treballar al marge del sistema, i al moment en què això va passar, el senyor Sallent és qui estava al capdavant dels Mossos i és una decisió de Sallent qui va motivar aquell moviment.
És que a mi em dona la impressió que precisament, tot i que el comissari en cap era Estela, que és el que ha acabat sent cessat, la relació política, la relació de la conselleria amb el cos, en comptes de fer-se amb el comissari en cap, es feia precisament amb el comissari Sallent, no? I, per tant, dona la sensació, una vegada més, i això no és bo pel cos, que el comissari Sallent, doncs, està a les instruccions directes de la conselleria. Per tant, no és una sorpresa que allò que ja passava quan el comissari en cap era Estela, que ara es materialitzi, doncs, amb la presència una vegada més del comissari Sallent. De forma provisional, perquè
sí.
Ja estan dient que el proper cap, doncs, serà una dona sí o sí, no? I, per tant, veurem si quan estigui nomenat el nou cap o la nova cap, qui continua manant continua sent el comissari Sallent o no.
Veurem què és el que acabi passant, i també d'entrada avui serà molt interessant escoltar les explicacions que pugui donar Pere Aragonès, el president de la Generalitat, si és que les dona en aquest sentit, o com a mínim segur el conseller d'Interior. En principi, la compareixença del president avui, en tot cas, hauria de girar més a l'entorn de la situació del seu govern, dels nous membres del seu govern. En quina situació es troba la política catalana a l'entendre del Partit Popular, senyor Rodríguez? Estem en un moment en què caldria unes eleccions, per exemple?
Doncs, efectivament, estem en un moment d'una certa precarietat. Nosaltres creiem que la legislatura, amb la sortida de Junts per Catalunya del govern de la Generalitat, la legislatura ha saltat pels aires. Tenim el govern més feble pràcticament de tota la història, amb el menor suport parlamentari, amb un president que no vol sotmetre's a una qüestió de confiança en el Parlament, perquè ell mateix diu, escolta'm, és que la puc perdre. No, si aquesta és la qüestió. Tenim un govern que no té en aquests moments un suport parlamentari almenys visible i fort. Creiem que pot tenir un altre tipus de suport parlamentari, però volem que això s'evidenci. Si el Partit Socialista vol recolzar i vol aguantar Esquerra Republicana en el govern, doncs que ho diguin i que ho facin obertament. Però d'aquesta manera, mantenir la legislatura d'aquesta manera, em dona molt la impressió que està tocada. I, per tant, davant d'aquesta situació i davant de la feblesa del govern i davant de les dificultats que pot tenir el propi govern per intentar aprovar pressupostos o per intentar impulsar polítiques, creiem que la millor alternativa, sense cap mena de dubte, és la convocatòria d'eleccions i que siguem els catalans els que decidim una vegada més, doncs, quina té que ser la correlació de forces i que això possibiliti la formació d'un nou govern més sòlid, més estable i amb més capacitat per afrontar els reptes que tenim els catalans en aquest moment, que jo crec que són molt, molt importants i molt preocupants.
Clar, entenc que vostè estaria a favor que Aragonès ara mateix se sotmetés a una moció de confiança, com va demanar Junts?
Escolti'm, és que abans que ho demanés Junts, ho vam demanar al Partit Popular. Mm. És que des de finals d'agost a principis de setembre, que ho vam veure que el govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, una, ja no tenia el suport de la CUP, que era la que li donava l'estabilitat parlamentària. Dos, hi havia picabaralles contínues per part dels dos socis de govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Nosaltres vàrem demanar que el president se sotmetés a una qüestió de confiança. Ho vàrem fer primer públicament i després ho vàrem fer en el debat de política general abans que intervingués el portaveu de Junts per Catalunya. Per tant, és evident que en aquell moment consideràvem necessari que se sotmetés a una qüestió de confiança i ara, que encara té menys suports que els que podia tenir en aquell moment, almenys visiblement, doncs ho considerem encara més imprescindible. El que passa és que ell mateix crec que dona la resposta, el mateix president dona la resposta. Escolti'm, no ens sotmetré a una qüestió de confiança perquè possiblement la perdi.
Ja. Passa que Aragonès diu no faré una moció de confiança. No, li deia que Aragonès diu que no farà una moció de confiança. També diu que no farà eleccions. En aquest escenari, el Partit Popular estaria disposat a estudiar una moció de censura amb d'altres grups del Parlament? Sé que són propositives, les mocions de censura, i que s'ha de proposar un candidat alternatiu, i que ara mateix això segurament podria ser molt, molt complicat, però entén des de l'oposició que és un escenari que s'hauria d'estudiar?
És que ara en el Parlament jo crec que no hi ha una alternativa. Primera, l'única alternativa que podria presentar-se és la del Partit Socialista, i tot i que ells es diuen govern alternatiu, el Partit Socialista en aquests moments no és alternativa Esquerra Republicana. Van de la mà moltes qüestions i estem convençuts de que properament, en les properes setmanes i en els propers mesos, veurem que continuen anant de la mà. No? Per tant, el Partit Socialista no pot ser una alternativa. Per tant, jo veig difícil que es pugui plantejar una moció de censura. Bueno, si es plantegés, ens ho podríem plantejar, però insisteixo, en aquests moments el Partit Socialista no és alternativa al govern d'Esquerra Republicana. És el seu suport, més o menys visible, més o menys ocult, però és el suport del govern d'Esquerra Republicana.
Escolta'm, aquests dies s'està parlant molt dels
pressupostos. Sí. Perquè Esquerra Republicana també és el suport del Partit Socialista al Congrés dels Diputats. I, per tant, aquest és un element a tenir en compte.
Uh-huh. Justament li volia demanar pels pressupostos. Veient el que ha anat passant aquestes darreres setmanes, tant en el si del govern com amb Oriol Junqueras obrint la porta a una possible pròrroga als pressupostos, etc. Vostè, a data d'avui, a més veiem, crec que el govern ha anunciat aquestes darreres hores, diguem-ne, que el projecte de pressupostos no té previst de portar-lo al Parlament, com a mínim, fins d'aquí a un mes, per tant, ja plantejant un primer retard. Vostè, que té una llarga experiència parlamentària, veient el que està passant, avui creu que Catalunya tindrà pressupostos o que ja ho estem encaminant tot a una pròrroga?
Intentar encertar què passarà a la política catalana en els darrers 10-12 anys ha estat certament complicat, no? Perquè les sorpreses doncs, han anat de forma contínua. Per tant, es fa difícil fer un vaticini. Sincerament, jo crec que el fet de que no hi hagin pressupostos per a l'exercici 2023 significarà un greu perjudici per a la societat catalana. I, per tant, si hi ha un govern que adopta aquesta posició de prorrogar els pressupostos en les actuals circumstàncies, doncs serà un govern bastant irresponsable. Per tant, nosaltres estem convençuts de que, tard o d'hora, amb més o menys malabarismes, el Partit Socialista acabarà donant suport en els pressupostos, i és molt probable que tinguem pressupostos per a l'any 2023 en aquesta línia. No? El que passa és que aquesta relació d'amor-odi entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana doncs sembla ser que no està massa ben vist per alguns d'ells, no? I per tant intenten dissimular el màxim possible. Però a mi em dóna la impressió que això acabarà passant. Entre d'altres coses, perquè si no això no passa a Catalunya, segurament tampoc Pedro Sánchez podrà aprovar els seus pressupostos de cara a l'any 2023.
Uh-huh. Mira, ara estan entrant al Parlament de Catalunya ja els diputats. Està entrant també el govern, els nous membres del govern. Vostè va ser durant força anys diputat al Parlament de Catalunya i ara en aquest govern hi han tornat algunes persones, sembla que amb qui vostè havia coincidit al Parlament. Què li sembla el nou executiu de Pere Aragonès amb la incorporació de persones com en Quim Nadal, per exemple?
Bé, el que s'ha visualitzat, no? Que Esquerra Republicana, el que s'ha visualitzat i el que també venim dient des de fa molt de temps, no? Després de Convergència, després del pujolisme, hi ha una guerra de poder per l'hegemonia del nacionalisme a Catalunya, no? I aquesta guerra doncs s'ha fet molt més evident entre els hereus de Convergència, el que seria Junts per Catalunya, i Esquerra Republicana. Els dos partits han volgut o aspiren, no?, a aconseguir aquella hegemonia que en aquell moment tenia Convergència. I Esquerra està treballant en aquesta línia, no? I el fet de que incorpori persones que venen del Partit Socialista o de Podem, o fins i tot de la pròpia Convergència, el que amb ells els hi permet és intentar visualitzar-se com un partit més transversal, com ho era en el seu moment Convergència, i d'aquesta manera aconseguir guanyar aquesta batalla, que és una simple batalla pel poder, no és una batalla ideològica, no és una batalla pel conjunt de la societat catalana, no, és una batalla pel poder entre Junts i Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana doncs segueix aquest camí. És pel mateix motiu pel qual Junts ha volgut desmarcar d'Esquerra en aquests moments i sortir del govern, no? En aquesta batalla entre nacionalistes doncs està immersa la política catalana.
Mm-hmm. Vostè, abans d'acabar, volia fer un parell de preguntes sobre el cara a cara que hi va haver-hi ahir al Senat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Vostè abans hi ha fet referència. Hi va haver-hi un moment d'aquell debat en el qual el president espanyol li va retreure a Feijóo la decisió del govern d'Andalusia de retirar l'impost de patrimoni. El Partit Popular fa molt temps que demana que aquest patrimoni, que aquest impost s'elimini a casa nostra també, si no m'equivoco, senyor Rodríguez.
Sí, sí.
Per tant, no li demanaré per aquesta mesura, perquè sé que ja estan a favor, però li va agradar que el president andalús, quan va anunciar que hi havia aquesta mesura, apuntés directament a fer aquesta mesura per fer una crida als empresaris catalans a anar cap allà?
No, jo ho he dit en alguna altra ocasió, jo crec que són unes paraules que no són afortunades, però la lectura que jo en trec de les expressions és que el president Juanma Moreno el que volia posar en evidència era que hi ha dos models fiscals absolutament diferents. El model fiscal doncs, d'Andalusia, però que és semblant al model fiscal de Madrid, o que és semblant al de Múrcia, o que és semblant al de Galícia, en el que doncs, hi ha una política de suavització de la pressió fiscal cap a la ciutadania pel convenciment que això el que provoca és creixement i generació d'ocupació i, per tant, benestar per a la societat, hi ha un altre model. I el paradigma d'aquest altre model és el català, en el qual doncs la pressió fiscal és extraordinàriament elevada, no només amb l'impost del patrimoni o amb l'impost de successions, també amb els impostos propis. A Catalunya tenim 15 impostos propis i, per exemple, la segona comunitat que té més impostos propis és la comunitat d'Astúries, que en té 7, no és la meitat. No? Per tant, jo crec que ell el que volia expressar és aquesta diferència de models i que les conseqüències d'uns models i d'uns altres, doncs, evidentment, Andalusia li beneficia, li ha beneficiat ja, igual que la Comunitat de Madrid, aquest model de baixa pressió fiscal per afavorir el creixement econòmic.
Les entitats socials, però, senyor Rodríguez, a casa nostra, el que estan demanant no només són pressupostos, sinó més recursos. Si s'abaixen impostos, com s'aconsegueixen aquests recursos extra?
Mira, doncs Andalusia ho van fer, van baixar impostos i van tenir més recursos perquè hi havia més ocupació, hi havia més gent contribuint, hi havia més gent amb capacitat fiscal. No és absolutament una ficció, és que Andalusia va passar, a Múrcia va passar, a Madrid està passant, no? Per tant, no es tracta de retallar, sinó que es tracta de que en menor pressió, o sigui, deixant que siguin els ciutadans els que tinguin capacitat per decidir què fan amb els seus recursos i no siguem l'administració els extractors d'aquests recursos de la societat. La societat, si té recursos, s'inverteixen, es consumeix, es genera creixement, es genera ocupació i es generen més recursos. Per tant, aquesta és la via. I això no només està passant en aquestes comunitats. Tenim un país, per exemple, Portugal, amb un govern socialdemòcrata que està aplicant exactament aquestes mateixes mesures i els hi està funcionant. Per tant, nosaltres estem convençuts de que això pot funcionar. I això...
Però que la realitat econòmica i social portuguesa és bastant diferent a l'espanyola i a la catalana, senyor Rodríguez?
Sí, el que vulgui, però són models que funcionen. Doncs anem a l'espanyola, ja li he posat exemples. La comunitat d'Andalusia, la comunitat de Madrid, són comunitats que tenen un creixement Tot en Catalunya érem
Però ara, per exemple, que s'està plantejant de posar impostos a la banca o impostos a les grans energètiques, això no afecta, a vostè em deia, no?, que siguin els ciutadans catalans o els espanyols que tinguin els diners a la seva butxaca per decidir. No són ciutadans espanyols o catalans els grans bancs del país, per exemple, o les grans empreses energètiques del país, per exemple.
Però, o sigui, vostè m'està dient que els impostos que van amb aquestes empreses, ja siguin energètiques o ja siguin financeres, no les acabem pagant els consumidors. És que, al final, els impostos que van amb aquestes empreses, qui les acaba...
En principi, la llei diu que no, senyor Rodríguez? Sí, ens hauria d'emparar com a ciutadans perquè això no passés, diguem-ne.
Sí, però escolti, d'una manera o d'una altra, els que acabem pagant tots aquests impostos som els consumidors, el consumidor d'energia, el consumidor de productes financers, d'una manera o d'una altra, d'una forma més explícita o menys explícita. Al final són empreses que tenen accionistes al darrere, moltes vegades molts petits accionistes, no estem parlant de grans capitals, sinó de molts petits accionistes, i al final el finançament d'aquestes grans empreses es basa amb els accionistes, no? I per tant tenen que tenir un determinat rendiment. I totes les càrregues que puguin anar sobre aquestes empreses, insisteixo, d'una manera o d'una altra recauen sobre el consumidor, i per tant això no és tampoc beneficiós.
El Santi Rodríguez és el secretari general del Partit Popular a Catalunya. Senyor Rodríguez, gràcies per haver-nos acompanyat una altra vegada a Ràdio Estel. Un plaer escoltar-lo.
Gràcies a vosaltres. Sí.
Que vagi molt bé. Passant 7 minuts del punt de les 9 del matí, Pere Aragonès està començant la seva intervenció al Parlament de Catalunya. Ara hi anirem, ara connectem amb la Judit Casellas que ens expliqui què és el que està passant i què ha de passar avui al Parlament. I obrirem també el temps de tertúlia avui amb l'Imma Lucas, amb en Josep Maria Martí Rigau i amb el Joan López Alegre. Una pausa molt, 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 molt breu per la publicitat i ens hi posem.
Ràdio Estel.